Jo us començo a presentar en Francesc Huguet, que segur que és conegut per tots vosaltres. Li donem els permisos perquè pugui accedir a la seva presentació. En Francesc Huguet és professor de literatura catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en teatre català modern i contemporani, ha publicat diversos llibres sobre aquest tema, d'entre els quals m'agradaria destacar un volum que ja ha destacat també l'Olívia en la seva intervenció, Els límits del silenci, la censura del teatre català durant el franquisme, que va publicar juntament amb la Sharon Thelman. Ella ha col·laborat en diversos mitjans com a crític teatral i també ha escrit diverses biografies, de les quals a mi m'agradaria recordar el llibre Maria Àngels Anglada, Passió per la memòria, de l'any 2003, que li va valdre, de fet, el reconeixement del Premi Crítica Serra d'Or, perquè bueno, està bé posar i recordar la figura de Maria Àngels Anglada, ja que estem en el Fòrum del Patrimoni Literari organitzat per la Càtedra Maria Àngels Anglada i Carles Fages de Climent, doncs també recordar aquesta seva aportació en l'obra de Maria Àngels Anglada. Francesc, quan vulguis, ja sí. Es veu la presentació de la Lara encara, no la pas la teva. Ara, és no.
Que no em deixa.
No em deixa. A veure. Ah. Doncs, busca... Ho provi jo o ho proves tu?
Sí, prova-ho tu perquè jo no me'n surto.
Bon dia a tothom. Ens has sortit bé, abans?
Sí, no sé què passa ara i no surt. Bon dia a tothom, moltes gràcies. M'afegeixo naturalment als agraïments i també les felicitacions a l'organització d'aquest fòrum i sobretot a les coordinadores d'aquest fòrum, l'Anna Pereira i la Mita Casacoberta, que han fet l'esforç que tècnicament tot això sigui possible. Abans de començar a entrar en matèria, la matèria serà el teatre i la censura durant la dictadura franquista, voldria fer algunes consideracions prèvies sobre aquest binomi teatre-censura que em sembla que és important que posem sobre la taula. És que la censura en el teatre és un fenomen, en el teatre i en les arts escèniques, és un fenomen que arrenca dels orígens del fet teatral i que perviu fins a l'actualitat. És un fenomen que pot efectuar-se d'una manera explícita o implícita en intensitats diferents, tant en països formalment autoritaris com en països formalment democràtics. Perquè el teatre, pel seu caràcter d'art social, ha estat considerat un dels gèneres literaris i artístics més perillosos i més subversius. Les institucions de poder, tant les institucions de poder religioses com seculars, han percebut que el teatre era, entre cometes, un perill. I, de fet, ho han fet perquè han sabut veure que el teatre té una capacitat per despertar la consciència col·lectiva pública que segurament no tenen altres gèneres literaris. Com a mínim, tenia aquesta capacitat de despertar la consciència col·lectiva. També abans de centrar-me en el teatre durant el franquisme, voldria posar alguns exemples per veure la continuïtat d'aquest fenomen de la censura tot just abans del 39, per tant, als anys 20. Què passa als anys 20 en relació amb la censura? Només posaré uns quants exemples que ens semblen reveladors. Durant la dictadura de Primo de Rivera, el 1921, s'estrena una obra al Teatre Novetats, es titula Joan Dalla d'Àngel Guimerà, és una obra de marcada exaltació patriòtica, que va ser prohibida pel governador civil d'aleshores, el senyor Severiano Martínez Anido, que, com sabeu, era un autèntic flagell d'anarquistes i de catalanistes, va ser prohibida per aquest senyor. Dos anys més tard, el 1923, el governador civil d'aleshores, Julio Ardanaz, va prohibir que es venguessin les localitats dels pisos alts del Romea, on es feien les representacions del foc de les Ginesteres de Josep Maria de Sagarra i, a més, va fer envoltar el teatre de policia amb excusa que aquesta obra podia provocar una reacció popular. Són només dos exemples de la dècada dels 20. Però, clar, d'altra banda, en aquesta mateixa dècada dels 20, obres com Terra Baixa, d'Àngel Guimerà o El Místic de Rossinyol eren obres considerades perilloses per raons morals per l'Església Catòlica. O, d'altra banda, si fem un contrapunt internacional, que en podríem posar d'altres exemples, però m'agrada posar l'exemple d'una obra de caràcter universal prou coneguda, 6 personatges a la cerca d'un autor, de Luigi Pirandello, que va ser prohibida per la censura oficial de Londres i Nova York per raons morals també en aquesta dècada dels 20. En plena república, però val a dir durant el Bienni Negre, una altra obra va ser censurada també al Teatre de Barcelona pel governador civil de Torn, que fou Un cop de fals, el títol ja ho diu tot, d'Enric Casanovas, que va ser estrenada al Teatre Espanyol del Paral·lel el gener del 1936. A més de policies a la porta del teatre, hi havia censors en una llotja que resseguien fil per randa, punt per punt, lletra per lletra, el text que s'havia presentat a censura per comprovar que efectivament eren els mateixos, el mateix text presentat a la censura i el text dit pels actors. Aquesta pràctica que trobem al gener del 36 serà habitual durant el franquisme. Després veurem altres casos de censura durant el franquisme, però com a mínim no ho puc deixar d'esmentar, si més no, la prohibició que va patir una de les prohibicions més sonades i més escandaloses de l'època, que fou la torna dels joglars al 1977, que, com sabeu, va derivar en un consell de guerra, l'empresonament, la fugida tot teatral i histriònica de la presó Model, l'exili a França i l'amnistia del seu director Albert Boadella, quan encara no havia perdut l'Oremus com l'ha perdut fa uns quants anys. Fem un salt encara en el temps i ens col·loquem a l'octubre del 2020. El 16 d'octubre s'estrena a València una obra que s'intitula Poder i Santedat, de Manuel Molins. Al Teatre Principal de València s'estrena aquesta obra. És una obra magnífica, tant el text com l'espectacle és d'un alt nivell, situa el llistó de l'escena valenciana molt alt. Doncs aquesta obra, Ailàs, dirigida per el Paco Azorín, va ser denunciada per una associació d'advocats catòlics d'ultradreta, perpetobetònica, i auspiciada per un partit feixista com Vox, i ha generat una polèmica considerable, amb fins i tot la patètica intervenció del bisbe de València, que va fer un article al diari. Bé, fixeu-vos que la continuïtat abans i després del franquisme, la censura està assegurada i en podríem posar també molts més exemples i mostres. Segona consideració general sobre teatre i censura. El teatre, la censura en el teatre pot prendre formes molt diverses, abans es deia subtils, que poden passar des de la qüestió econòmica, no subvencionar un espectacle, per exemple, o excloure determinats autors d'un repertori d'un teatre nacional, per exemple, fins a formes més articulades, més institucionals, que poden censurar, poden prohibir un espectacle. I la tercera consideració general que m'agradaria fer és que, en termes també molt genèrics, la censura en el teatre apunta bàsicament cap a la ideologia, és a dir, cap a aquell sistema d'idees que configuren la nostra visió de la realitat i, d'altra banda, cap a la moral, és a dir, aquells criteris sobre allò que és bo, sobre allò que és dolent de les accions humanes. I també abans de començar a parlar estrictament de la censura teatral durant la dictadura franquista, voldria citar, com també ha fet la Neus, les paraules de l'escriptor sud-africà Coetzee, que parlen de la censura estatal. Diu Coetzee: la censura estatal es presenta a si mateixa com un baluard entre la societat i les forces de la subversió o la corrupció moral. La censura durant el franquisme és una censura estatal, això cal remarcar-ho, d'un estat naturalment feixista, autoritari, que vol exercir el control gairebé absolut sobre allò que des de la seva òptica, sempre és des de la seva òptica, aquest estat considera que és repulsiu, és a dir, immoral, i també sobre allò que aquest estat considera que és subversiu en termes ideològics i polítics. Aquests dos binomis, aquest subversiu-repulsiu, també és extret de Coetze, que analitza la censura en un àmbit molt més general. Bé, i abans d'entrar també en la censura del teatre franquista, voldria fer algunes generalitats sobre aquest tipus de teatre. Podem entendre la censura franquista com l'actuació deliberada d'un estat feixista que es proposa, atenció, es proposa impedir la difusió d'uns valors polítics, morals, simbòlics, que creia contraris als seus. I, per tant, si els creia contraris als seus, els creia intolerables, prohibibles, censurables. I aquesta actuació és feta de manera preventiva i institucionalitzada. L'objectiu és molt clar. L'objectiu és, com s'ha dit també, eliminar qualsevol dissidència. Segona generalitat. Com a instrument polític i com a instrument ideològic, per excel·lència, els dispositius i els mecanismes de control establerts per la dictadura pretenien reprimir de manera cautelar tot allò que no encaixés en l'ideari i en la moral establerts, tot allò que fos subversiu, que fos desafecte al règim. Tercera generalitat. L'entramat repressiu del franquisme, que era una autèntica teranyina institucional, burocràtica, administrativa, una mostra l'hem tinguda en l'exposició anterior, doncs aquest aparell censor tenia el poder de determinar moltes coses. Primer, les representacions que es podien fer i quin nombre de representacions es podien fer. Segon, els espais i també els circuits en què es podien fer aquestes representacions. Tercer, podia també suprimir fragments o prohibir textos íntegres. I, finalment, també podia determinar i determinava les condicions de l'escenificació, de la posada en escena. Quarta generalitat. Des del primer moment de l'ocupació de Barcelona, el gener del 36, hi va quedar prohibida del tot tota representació d'obres teatrals en llengua catalana, tant per companyies de teatre d'aficionats com per companyies de teatre professional. El teatre entrava dins de la política de, cito, reespanyolització cultural de Catalunya. És una política que sembla que alguns partits nacionalistes espanyols encara continuen reivindicant. Més endavant, i amb uns quants anys després, amb el nou context polític que es produeix per la victòria dels aliats en la Segona Guerra Mundial, s'obre una certa tolerància controlada i el 1946 s'autoritzen, amb comptagotes, les primeres representacions en català als escenaris comercials del franquisme. L'objectiu és clarament polític. L'objectiu d'aquesta autorització controlada és desactivar una de les banderes de combat que té el catalanisme, que és la bandera de combat de l'ús públic de la llengua en un espai tan simbòlic, tan important i representatiu com és el teatre. I darrera generalitat sobre la censura durant el teatre franquista és la següent. Des del 39 fins al 1977, atenció, 1977, Franco va morir al llit el 1975, la censura teatral va afectar totes les obres, totes. Tant les obres editades com les obres representades, tant el llibre com l'espectacle. Tot el teatre publicat, tot el teatre representat va passar pel corró de la censura. Hi ha alguns casos que són escletxes, però que no són representatius d'aquesta generalització que estic fent. De moment, a més de moment, coneixem en profunditat l'efecte que va tenir la censura en les obres de Joan Oliver, en les obres de Manuel de Pedrolo, de Maria Aurelia Capmany o Josep Maria Benet i Jornet, però queden encara centenars, potser milers, d'expedients per analitzar i que, de fet, el que coneixem fins ara només seria la punta de l'iceberg de tot el que hi ha. Tanmateix, sí que podem establir uns criteris, uns efectes de la censura a partir d'una mostra, que és una mostra que em sembla que és representativa, de 500 informes d'obres representades o que es volien representar durant els anys finals dels 60, començaments dels 70. És un estudi que vam fer i que va donar com a resultat, en termes quantitatius, el gràfic que veieu aquí a la pantalla. Un 69%, en termes rodons, van ser autoritzades sense retallades, un 25% van ser autoritzades amb retallades, amb supressions, i un gairebé un 6% van ser prohibides. Aquestes són unes dades naturalment provisionals que s'haurien d'estudiar encara més a fons. Anem a veure una mica aquesta casuística. De les obres prohibides, la majoria eren, curiosament, de dramaturgs, o no tan curiosament, de dramaturgs més joves. Alfred Badia, Alexandre Ballester, Josep Maria Benet i Jornet, Ramon Gomis, Jaume Melendres, Xavier Romeu, Rodolf Cirera o Jordi Teixidor. En general, aquestes obres prohibides transgredien, sobretot, les normes de censura números 1, 17 i 15. Hem de tenir en compte que no hi havia unes normes de censura de teatre. Eren les normes de censura de l'exhibició cinematogràfica del cinema que els censors, els lectors que llegien obres de teatre, doncs, utilitzaven com a referència. Això ja dona una idea de les dificultats que aquests censors de vegades tenien per poder fer la seva feina. Una de les censores que hem comentat abans és, efectivament, la Maria Luz Morales, un excel·lent periodista i excel·lent crítica teatral que suposo que per raons alimentícies va haver de fer de censora. Bé, anem a veure una mica com eren aquestes normes. L'aplicació de la norma 1 servia com una mena d'esmena de la totalitat per prohibir una obra que es considerava gravement peligrosa. Posaré un exemple només. L'any en la mort d'Enric Rivera, de Rodolf Cirera, és un text de base històrica, intencionalitat política, que des d'una perspectiva d'esquerres i valencianista fa una síntesi del passat del País Valencià, des de la preguerra fins a la postguerra, passant per la Guerra d'Espanya, i s'hi plantegen algunes qüestions, certament, des de l'òptica de la censura, perilloses. Aquest perilloses el poso sempre entre cometes. Quines són aquestes qüestions? L'existència de la identitat valenciana, el paper de l'esquerra política, el compromís artístic i intel·lectual davant de la realitat, les claudicacions, els miratges i les misèries del franquisme o, entre d'altres, la col·laboració o col·laboracionisme d'alguns sectors valencians amb la dictadura. Per acabar-ho d'adobar, si amb això ja no n'hi havia prou per censurar l'obra, en el text s'al·ludeix, encara que sigui d'una manera freudiana, s'al·ludeix a l'homosexualitat i fins i tot a l'incest del personatge central. I, a més, encara s'ataca la moral repressiva del catolicisme oficial. És a dir, que aquesta obra tenia tots els punts per ser censurada tant des del punt de vista subversiu com repulsiu que he comentat abans. Molt més concreta, i segurament amb una més gran càrrega de profunditat ideològica, és la norma 17. Segons aquesta norma, es penalitzava quan atente d'alguna manera contra. Primero, la Iglesia Católica, su dogma, su moral y su culto. Segundo, los principios fundamentales del Estado, la dignidad nacional y la seguridad interior o exterior del país. Y tercero, la persona del jefe de Estado. Una de les obres que va ser prohibida en virtut de l'article 17.2 va ser L'ocell fènix a Catalunya de Josep Maria Benet i Jornet. Aquesta peça situa l'acció en un pis de l'Eixample de Barcelona durant la vetlla després de la mort del senyor de la casa i explica la història de la vídua que aprofita l'avinentesa per criticar sense embuts el difunt en cos present, excombatent del terç de Nostra Senyora de Montserrat, petit burgès hereu del senyor Esteve de Rossinyol, adulte circumstancial i casat amb una neta òrfana i sexualment insatisfeta que acaba per assassinar-lo. És una sàtira delirant, irreverent, de la doble moral i de les aspiracions de la petita burgesia catalana en declivi. A més de la norma 17.2 que he destacat, també vulnerava la norma 11, que deia: se respetará la intimidad del amor conyugal prohibiendo las imágenes y escenas que la ofendan. Naturalment, aquesta obra de l'amor conjugal ben poc. Finalment, entre les normes més vulnerades també hi havia la norma número 15, que prohibia qualsevol obra que propugnés, i cito, el odio entre pueblos, razas o clases sociales, o que defensés, també cito, como principio general la división y enfrentamiento en el orden moral y social de unos hombres con otros. Una de les peces que es va censurar per contravenir aquesta norma, i també la número 17, va ser a tot arreu se'n fan de bolets quan plou, que era una farsa del malaurat Xavier Romeu. En aquest text s'hi denuncia la tirania dels poderosos que, en aconseguir el poder després de la guerra, sotmeten els súbdits a la repressió i a la violència en nom de l'ordre i la pau dels cementiris, i instauren un règim en què la justícia és tan arbitrària com grotesca. En l'època, aquesta obra es podia llegir senzillament com una mena de paràbola de la dictadura franquista. Però no van ser només els joves els que van ser consolidats, perdó, els joves que van ser censurats, sinó també els dramaturgs consolidats, que van veure prohibides algunes de les seves obres. I em posaré només un exemple que és també molt remarcable. El foc de les Ginesteres de Sagarra, que havia estat prohibit durant la dictadura de Primo de Rivera, també és prohibit per la censura franquista perquè atentava precisament contra la norma 1. Difícilment la censura franquista podia autoritzar una obra que es referia a una de les fites, a un dels episodis èpics del catalanisme, com és el Corpus de Sang. I per acabar aquest desplegament d'algunes de les normes de censura, voldria també comentar, que és per raons morals, la prohibició que va patir una obra que es titulava Corona per a una necro, de Joan Vilacasas, un dramaturg reivindicat, perquè era una obra que contravenia la norma 18, que era una norma que vetava qualsevol cosa, qualsevol obra que creés, cito, un clima lascivo, brutal, grosero o morboso. I és que aquesta peça era protagonitzada per prostitutes durant la vetlla d'una companya el dia de Nadal que es queixen de les dificultats de supervivència i parlen sense pèls a la llengua dels inconvenients de l'ofici més antic del món, que és la prostitució. Però a més, Inri, la protagonista, té un amic que és homosexual i que és amant de les autòpsies. És a dir, és una obra que sense cap mena de complex i que sembla que era escrita fora de temps en aquest sentit, que tractava el sexe, la prostitució, l'homosexualitat, el transvestisme i que a més no estalviava irreverències morals o procacitats sexuals. Estava, per tant, condemnada a ser prohibida. D'acord? Sempre amb els criteris de la censura franquista. Respecte a les obres que van ser autoritzades amb retallades, eren retallades de més o menys extensió, cal remarcar que, en general, i estem parlant en termes generals, la censura s'acarnissava en dos grans aspectes sovint interrelacionats, que és els que hem anat veient fins ara, d'una banda, l'aspecte moral i de l'altra, l'aspecte ideològic. Les peces més afectades van ser les que qüestionaven les normes relatives al règim, la moral i la religió franquistes. I en termes també molt esquemàtics, podíem dir que eren suprimides les referències directes o indirectes i de vegades tangencials i de vegades també imaginàries al jefe d'estado, a l'exèrcit i a l'església, que, com se sap, eren els tres pilars del règim franquista. També hi havia una autèntica obsessió, una autèntica dèria, per censurar tant en els textos com en les escenificacions tot allò que fos considerat de mal gust, repulsiu, sobretot en relació amb el sexe, amb una pudicitat exagerada i fins i tot de vegades ridícula. Els censors, amb èmfasi, ratllaven les al·lusions de caràcter sexual, les referències escatològiques, els excessos verbals, les paraules grolleres, també eren eliminades sistemàticament, que segons els seus criteris atentaven contra la moral pública, es convertien en baluars de la moral social. Posaré només dos exemples, n'hi ha molts d'altres, però només dos. El primer és un baúl groc per a Nofre Taylor, que es va presentar el 68, d'Alexandre Ballester. Ballester, a la manera de Durham Mat, presentava caricatures de personatges, com el mateix Nofre Taylor, obsessionats per l'eròtica del poder. Nofre Taylor és un home de negocis, d'èxit, fet a si mateix, és la personificació del capitalisme en estat pur i que té una desmesurada ambició de dominar el món. És una mena de Trump petit. Doncs bé, la censura franquista va suprimir unes quantes rèpliques de personatge, que és un personatge arrogant, cínic, amoral, despòtic, que tenia una forma d'actuar i una manera de pensar amb molts paral·lelismes, i això dels paral·lelismes sí que els molestava moltíssim, amb els capitostos i amb les arbitrarietats del règim franquista. I seguint també l'esperit i la lletra de les normes de censura, l'airet de Campmany Romeu també tenia molts punts per ser durament castigat tant pel seu contingut com per la seva forma. El Lairet val a dir que va ser representat de manera clandestina en diversos llocs abans de ser aprovada oficialment, i això pot justificar el fet que no fos prohibida, que només fos censurada, només fossin censurats alguns fragments. Com és sabut, aquesta obra analitzava, a través del teatre document, el context històric i social de la Barcelona de Lairet i, sobretot, els motius, en forma de judici, del seu assassinat a mans dels pistolers de la patronal. Doncs bé, què va fer la censura? La censura va llimar les al·lusions als mètodes terroristes del general Severiano Martínez Anido, que hem vist abans, durant la seva etapa de governador civil de Barcelona, i, a més, va censurar la referència a la monarquia com a còmplice de la repressió contra els sindicalistes catalans i, a títol anecdòtic, també va censurar la paraula marrans, que es deia dedicada a la Guàrdia Civil com a braç executor de la repressió. Com es veu, hi ha constants històriques que es perpetuen fins al segle XXI. Al final, aquesta obra es va autoritzar per a més grans de 18 anys i es va posar èmfasi en una altra de les preocupacions de la censura franquista, que era l'escenificació. L'obra havia de passar pel visat de l'assaig general. Què vol dir el visat de l'assaig general? Doncs que hi havia uns senyors que eren els inspectors d'espectacle, especialitzats en això, que anaven a l'assaig general d'una obra i comprovaven també lletra per lletra si allò que deien els actors es corresponia amb el text que s'havia presentat a censura. Bé, aquí en aquest cas s'havia de vetllar perquè el vestuari, la interpretació i els elements complementaris del muntatge fossin fidels al text. Per què això? Per què aquestes preocupacions? Doncs com molt bé revela una carta del subdirector general de teatre, de trista memòria, doncs que la seva gran preocupació és que l'obra feia una apologia dels grups d'extrema esquerra, s'ha d'entendre que els grups d'extrema esquerra eren els sindicalistes, i sobretot pel problema que podria suposar que l'obra establís paral·lelismes amb l'hora actual, amb la coetanietat. I en aquest sentit, aquest senyor estava molt preocupat que els temes que sortien, com la vaga o la repressió de l'exèrcit o de la Guàrdia Civil o les manifestacions, fossin aplicables en el present més immediat. Aquesta mostra podria ampliar-se amb l'anàlisi d'altres textos de Joan Oliver, de Salvador Espriu o de Joan Brossa. Però no tenim temps i el que voldria només és esmentar un cas també que em sembla molt important, exemplificador, que és el cas d'Antígona d'Espriu, presentat a censura el 1969. L'Antígona d'Espriu, segons la censura franquista, es podia representar sempre que s'eliminés la reflexió final del lúcid conseller. I amb això em sembla que ja dic moltes coses. Pel que fa a les obres autoritzades sense cap retallada, podem pensar que eren obres que havien sortejat la censura. Bé, no tant, perquè en realitat aquestes obres també estaven subjectes a una altra mena de restriccions. Per exemple, restriccions per públic. Restriccions a públic, perquè havia la major part d'aquestes obres només es deixaven representar per a més grans de 14 anys o més grans de 18 anys. També hi havia restriccions d'espai, perquè moltes vegades aquestes obres no es deixaven representar en teatres comercials o, naturalment, havien de passar gairebé totes pel visat de l'assaig general que he comentat abans. En aquest conjunt d'obres autoritzades sense cap retallada, o amb aquestes limitacions que he comentat, hi ha textos de Bertolt Brecht, de Jean-Paul Sartre, de Samuel Beckett de Peter Weiss, o, per parlar dels catalans, Espriu, Pedrolo, Brossa, Benet, Capmany, que van ser autoritzats amb aquestes limitacions que comento. En conjunt, les conclusions que podem extreure d'aquesta mostra de 500 informes podem resumir-les d'aquesta manera. Primer, la censura aplicava les normes i les limitacions d'una manera, com també s'ha destacat abans, imprecisa, genèrica, arbitrària i conjuntural. Depenia molt dels censors i depenia molt de les conjuntures. La segona conclusió a la qual podem arribar és que la censura afectava un nombre considerable d'obres. De fet, totes, d'una manera o altra, totes, i apuntava aspectes concrets com els casos que hem comentat. La prohibició de les obres volia evitar, primer, les al·lusions polítiques o històriques d'interpretació dubtosa o que permetessin fer un paral·lelisme amb l'actualitat. Segon, els atacs més o menys explícits contra la moral catòlica. Tercer, les ofenses reals o imaginàries als principis fundamentals de l'Estat, o sigui, els mateixos que va durar l'exrei de trista memòria, també. I també ofenses als representants de la dictadura, dels diversos estaments de la dictadura. En quart lloc, les referències reivindicatives de la identitat i la cultura catalanes. I, en definitiva, un aspecte que ho engloba gairebé tot, qualsevol intent de dissidència, subversió o qüestionament de l'ordre dels dogmes establerts. Una altra conclusió que podem extreure és que la censura parcial, la supressió de fragments dels textos que passaven per censura, es guiava també per als mateixos criteris, sent obres que contravenien de manera més o menys evident les normes en relació amb el règim, la moral i la religió, sense, tanmateix, que fossin suficientment considerades perilloses per ser prohibides. Aquesta era la diferència. I en darrer aspecte, un dels darrers aspectes que podíem destacar és que la majoria d'aquests textos, podem posar aquesta xifra provisional en termes quantitatius d'un 69%, van ser autoritzats sense retallades, però generalment amb les restriccions de públic, d'espai i d'exhibició i també de visat general, de l'assaig general que he comentat. I per anar acabant, voldria exposar el cas, bé, aquí teniu una fotografia de l'airet. Fixeu-vos que la posada en escena és molt austera, es necessiten molts pocs elements. Això està fet expressament perquè si s'havia de representar clandestinament els actors, si s'avisava que venia la policia, podien marxar a cuita corrents com més aviat millor i, d'altra banda, es pogués muntar en qualsevol espai. Volia plantejar el cas Pedrolo. Pedrolo és l'escriptor, com se sap, que va patir més el rigor de la censura franquista. Hi ha un càlcul que diu que les obres de Pedrolo havien d'esperar una mitjana de 10 anys per rebre l'autorització de la censura, però, paradoxalment, les peces de teatre no van patir tant aquest escull de la censura com les seues novel·les. Potser, i això és una hipòtesi que s'hauria d'acabar de confirmar, potser perquè sovint no eren prou compreses pels lectors censors. Això no vol dir que els censors fossin uns carallots, no, hi havia de tot. I el cas de la Luz Morales, Maria Luz Morales, és un cas d'una bona lectora censora de textos. Potser no hi van saber veure el potencial polític que tenien, perquè en general les van enquadrar, les obres de teatrals de Pedrolo, en l'existencialisme des del punt de vista ideològic i en l'expressionisme i el simbolisme des del punt de vista estètic. El mateix Pedrolo, en les entrevistes que va concedir, apuntava que la censura franquista retallava dels seus textos teatrals qualsevol referència al catalanisme, a les opinions polítiques, als dogmes religiosos, la moral sexual i el llenguatge indecorós, com també n'hem tingut una mostra abans. Però en el cas de Pedrolo, i això també crec que és important destacar-ho, l'obra més censurada, la més censurada de totes les obres que va presentar censura, va ser Aquesta nit tanquem. Era una obra que va ser gairebé prohibida el 1977, dos anys després de la mort de Franco, i que va ser interpretada pels censors, amb tota la raó del món, com un atac directe al règim totalitari, a la dictadura franquista, que se suposava que més o menys estava en procés de desaparèixer. Al final la van autoritzar, potser no es van atrevir a prohibir-la, i tampoc no hi van fer supressions. El que és interessant d'aquesta obra és que Pedrolo va posar en boca d'un personatge anomenat ministre, que és, evidentment era una al·lusió diàfana i molt clara a Manuel Fraga Iribarne, que és la quinta essència dels ministres del franquisme, doncs, va posar en boca d'aquest personatge una paròdia en tota regla de les normes de censura del règim franquista. Però, esclar, insisteixo, era després, 2 anys després, que Franco ja fos mort i enterrat, com a mínim, físicament. I vaig ja cap a les conclusions finals. La primera conclusió final que podríem extreure tota aquesta valoració que hem fet és que només coneixem una part de l'immens despropòsit de la barbàrie fenomenal que va ser la censura d'Estat durant la dictadura franquista, però que, en qualsevol cas, no podem minimitzar de cap manera la censura franquista, més enllà dels tants percents que puguem arribar a establir, perquè va ser una censura que va tenir una gran proporció, va tenir una gran incidència, va ser molt tenaç a l'hora de vigilar i controlar el teatre català i va, evidentment, emetre prohibicions, mutilacions de textos o limitacions d'exhibició o de difusió dels textos arreu dels països catalans. La segona conclusió és que aquesta censura d'Estat franquista aspirava a silenciar la dissidència i la subversió i a deixar sense veu els que s'oposaven d'una manera directa o indirecta als postulats ideològics i morals del règim franquista, els qüestionaven, i també, per tant, en conseqüència, reivindicaven drets individuals i col·lectius que la dictadura franquista havia deixat sense efecte. Tercera conclusió. Les suspicàcies i les cauteles de la censura teatral a propòsit dels temes morals, que, al seu entendre, atemptaven contra el catolicisme i la doctrina oficials, arribaven a ser, des de la nostra visió, de vegades fins i tot irrisoris. Perquè la doble moral i el cinisme entre la moralitat pública i les conductes i els comportaments privats dels dirigents franquistes era una qüestió flagrant. Quarta conclusió. El temor de l'aparell censori sobre el fet que els espectadors més espavilats poguessin identificar la dictadura franquista amb contextos del passat o amb d'altres països, o amb personatges autoritaris, algunes obres, és una prova, potser la prova més evident, del salt d'aquest dispositiu censori per evitar que l'escena, i especialment l'escena d'expressió catalana, es convertís en un focus de contestació social. I cinquena i última conclusió que podem establir, doncs, és també, em sembla molt evident, també l'interès de la censura per rebaixar el contingut ideològic dels textos de base realista o expressionista i d'evitar dobles lectures en els textos de caràcter absurdista o alegòric. Aquest interès reflecteix la preocupació al voltant de les possibilitats del teatre per denunciar la realitat política del moment. Els paral·lelismes que us deia, i aquesta realitat política del moment vol dir les condicions d'opressió social i política agreujades, en el cas català, per l'intent de genocidi cultural i lingüístic que va perpetrar la dictadura. I no em puc estar de fer una coda final. Hem vist que la censura durant el franquisme va allargassar-se fins l'any 1977. Això és molt evident. Si aneu a l'Arxiu General d'Administració, veureu que l'any 77 els papers que utilitzen els censors continuen sent els mateixos que els papers que utilitzaven els anys 60 i 70, però amb alguns ratllats que són significatius. La pregunta que ens podem fer és si la llibertat d'expressió, que és, com podem acordar tots, fonamental per a les arts i la cultura, que és un dels drets civils i polítics més preuats, aquesta llibertat d'expressió és possible en l'actualitat. Moltes gràcies.
Bé, Moltes gràcies a tu, Francesc, per aquesta fantàstica intervenció amb totes les dades que has aportat. En el xat ja hi ha un comentari que fa referència al cas de Pedrolo, un cas complicat. En Josep ens diu que com a dramaturg va haver de patir la censura durant el franquisme i ha patit l'oblit en les dècades posteriors fins fa 4 dies, com aquell qui diu. Aquests són dos mals, un de dolent per repressiu i l'altre dolent per injust. I segurament el cas de Pedrolo és un dels més preocupants, paradigmàtics, no només des de la censura que van patir els seus textos teatrals, sinó en general tota la seva obra, tant la narrativa com la poesia com la teatral.
Sí, de tota manera, Anna, si em deixes contestar una mica,
sí.
És cert que Pedrolo doncs, ha patit tota una sèrie de discussions, i etc. Per exemple, encara no ha entrat cap text de Pedrolo d'una manera normal en el repertori del Teatre Nacional, però val a dir que en l'any Pedrolo l'activitat que es va fer, que es va dur a terme, va ser ingent. Es van fer moltes reedicions d'obres seues i també des de la universitat doncs, es va muntar un parell de simposis dedicats a l'obra de Pedrolo. És a dir, que potser estem treballant una mica sobre el tòpic que Pedrolo és molt... I jo estic d'acord a reivindicar Pedrolo, estic completament d'acord a reivindicar Manuel de Pedrolo, però potser no està tan oblidat com ens pensem.
La Mireia Sopena, de fet, va en la mateixa línia que dius que estàs explicant tu ara, Francesc. Comenta una informació important, que és que la Càtedra Màrius Torres va digitalitzar tots els manuscrits de Pedrolo que hi havia en els arxius de la censura, i ella planteja l'opció que quan s'hagin estudiat i analitzat aquesta documentació, potser sabrem si realment Pedrolo ha estat o no l'autor català més censurat. Insisteix que no és cap competició, però que el fill d'en Vergés assegura que l'autor més censurat va ser Josep Pla. Això, bueno, podria... Aquests estudis que tots veiem que encara calen fer sobre l'àmbit de la censura, sense entrar en cap competició, i estic d'acord, encara ens han de sortir moltes coses a la llum i veure realment com tot anava.
Sí, comparteixo aquesta inquietud de la Mireia de fer una recerca sistemàtica dels expedients. Això vol dir un treball d'equip, vol dir un treball d'anys, uns suports, com deia l'Olivia, institucionals, que s'han de posar en dansa. I fins que no tinguem tot aquest mapatge, aquest estudi sistemàtic i metòdic de tots els expedients que l'Arxivo General de l'Administració, això vol dir molta feina, tenim encara molta feina per fer, doncs no podrem arribar a, potser, aquestes generalitzacions que estem fent ara, doncs, replantejar-les o revisar-les en un sentit o en un altre. És cert que el cas de Pla, que no era un dramaturg, doncs el cas de Pla ens ha anat sorprenent amb totes les troballes que s'han fet darrerament. I és possible que hi hagi encara altres casos semblants que desconeixem. Encara s'ha de fer molta feina sobre el terreny.
Sí, sí. I tant que sí. Bé, si no hi ha cap comentari o intervenció més, sembla que no. Ho deixarem, la sessió del matí la deixarem aquí. I us esperem aquesta tarda a partir de les 5 amb la taula rodona Literatura, Memòria i Valors, en què hi participaran en Jordi Font, l'historiador i director del Memorial Democràtic, i per tant des d'una perspectiva institucional també veurem tot aquest plantejament de les relacions entre la literatura i la censura. En Joan Lluís Lluís, l'escriptor nord-català, que ens pot parlar com a creador, però al mateix temps amb aquesta seva doble nacionalitat, per dir-ho d'alguna manera, entre Catalunya i França, ens pot donar un punt de vista peculiar. I la Simona Escrave, que també és escriptora, traductora, estudiosa i forma part del PEN i estan fent moltes iniciatives reivindicar els drets lingüístics, la llibertat d'expressió, etc. Per tant, des d'aquests tres perfils continuarem reflexionant, debatent sobre totes aquestes qüestions. La taula rodona serà moderada per la Margarida Casacuberta i us esperem llavors a partir de les 5. L'enllaç serà el mateix, serà vàlid i, per tant, ens trobem a la tarda. Moltes gràcies a tots per ser aquí.